El popular Jorge Azcón tornarà a ser president de la comunitat, pacte d'Extremadura, que també ha aconseguit investir avui la presidenta popular Maria Guardiola, qui prendrà possessió divendres. 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
Un anys amb tu.
Ara ja he vist una mica per on venien els fills.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això.
Molt bé, molt bé. Escoltau, Jordi i Xavi, ja ho teniu tot preparat per demà, dia de Sant Jordi?
Vols dir que si tenim el llibre i la rosa preparats per regalar?
Vull dir que si ja sabeu si anireu o no a passejar, a firar... viure la fantasia i l'amor d'aquest dia.
Que intensa t'has posat, de sobte.
Escolta, Jordi, tu demà duràs coco a la redacció per celebrar el teu sant, perquè demà és el teu sant.
Sí, demà és el meu sant i no havia pensat això, així que gràcies per ficar-me un compromís aquí en directe.
Home, és que hi ha una tradició a IB3 Ràdio que si fas els anys, els sants, sempre has de coca cosa.
S'ha de brufar.
Exacte, i l'has de fer tu mateix.
Però els sants ja no se celebren tant.
Veig, si se celebren, digue-li la meva padrina.
Aquí som nostres.
Bé, ho dic jo, que és Sant Jordi, justament.
No se celebra.
En tot cas, vosaltres, quan heu anat a comprar un llibre i no ho teniu clar del tot, vos guieu per la portada? És a dir, confessau, heu comprat mai un llibre perquè la portada simplement vos agradava?
A mi, jo, com que no mai he llegit massa, no entenc molta referència. Així que sí, supos que miraria la portada.
M'encanta que en Jordi...
Jo confé, jo sóc sincer.
No és el Sant Jordi, perquè confessa que no llegeix.
Jo no, per tant, no en sap molt d'autors, no sap molt bé per on tirar, i mira, si la portada és xula...
Jo crec que a vegades sí, però sempre hi ha una contraportada, però a més, comprar-los no, però perquè nostre sí que n'he trobat. Coco,
bé, però compres un llibre per la portada o no?
No, no comp.
Sí.
Tu...
Jo sí, qualque dia sí.
Ah, sí?
Per què no? Però ja sabeu allò que diuen, mai jutgis un llibre per la portada. Avui tenim en Lluís Fortes en el control tècnic. Tota la setmana xerrant d'una notícia que dius que t'ha encantat i jo crec que és ben hora que l'expliquis a tots els oients.
Jo duc tota la setmana esperant aquest moment. Ja toca, Jordi.
Estic completament d'acord i per això, estimats, avui mon anam a l'any 2002 a Inca.
Macla era l'èxit de vendes que passava, sí, sí. Jordi, a Inca l'any 2002.
Passaven coses.
A mi, m'estic encuriosit, Jordi.
Resulta que aquí a Xiu Xiu mos han topat recentment amb una notícia que mos ha deixat impactats a tots. la compte d'Instagram Arxiu TV3 CR ha publicat una notícia antiga referent a les illes. Aquesta explica que a Inca se volia fer un parc d'atraccions.
A veure, tampoc és una notícia tan sorprenent que se faci un parc d'atraccions a Inca, no ho sé.
Però també, és a dir, nosaltres al principi, quan ho vàrem veure, vàrem pensar tot d'una que era una innocentada, però no, vàrem contrastar-ho amb la periodista que va fer la crònica, que era la Margalia Solivelles, i ens va dir que efectivament això és verídica.
Segurament, però bé.
T'has colat, Jordi.
Però això, no, deia Nina, és un parc d'atraccions, no és tan estrany, però xerram d'un macroparc d'atraccions. Segur que una empresa danesa, coneguda com Theme Park Project Group, va fer una proposta ferma a l'Ajuntament d'Inca per construir el parc. Però no era un parc qualsevol, que era un que pretenia incloure 83 atraccions i 40 edificis, canals d'aigua, recreacions de l'era dels dinosaures, una pista de neu artificial per anar a esquiar i una torre Eiffel de 40 metres com a atracció destacada.
Efectivament, semblava una innocentada, perquè ja me diràs, un parc d'atraccions d'aquestes dimensions a Inca sembla una innocentada, però va resultar que no, Jordi.
Jo no ho tenia tan clar.
Perquè quina magnitud tenia aquest parc d'atraccions?
Bé, era una cosa enorme i fins fixa't que havien de tenir una previsió d'afluència de 1,2 milions de visitants
1,2 milions?
O sigui, era una cosa grossa.
A mi, per això, jo suposo, Jordi, que se va desestimar, no se'n va saber res d'això, no?
Jo no ho tenia clar, però a mi m'ha fet il·lusió veure la Torre Eiffel inquera. No, és una cosa que tothom li fa
ganes. Per tant, Jordi, tu has anat avui a veure si trobaves la Torre Eiffel inquera.
Efectivament, a veure si hi havia sort. Hola, perdoneu, estic cercant la Torre Eiffel d'Inca. Sabeu on la puc trobar, jo, això?
Ni idea.
No. Però no hi ha una pista d'esquí ni res?
No tinc ni idea, però no som d'aquí, no tinc ni idea de on pot ser la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel, aquí a Inca, tu saps on la puc trobar?
La Torre Eiffel... No vull saber res.
Hola, perdona. La pista d'esquí d'Inca, tu saps on la puc trobar?
La pista d'esquí? No, no tinc ni idea.
No! No, i un parc juràssic...
Tampoc. Inca està limitat en aquest sentit, si és el que cerques.
Hola, perdona. Estic cercant la pista d'esquí d'Inca. Tu saps on la puc trobar?
A Lluc n'hi ha una pista d'esquí.
I la Torre Eiffel?
A Madrid, tonteria.
Que bona! Ara veure que la pista d'esquí d'Inca a Lluc. Més a banco?
Més a banco.
No l'has trobada, però, la Torre Eiffel?
No, ja és darrere, m'ho deia, això, tonteries.
A veure ben si eren espull de Santa Magdalena, has pujat?
No he arribat
a... Jordi. En tot cas, la gent no semblava molt convençuda. Estàs segur que aquesta notícia no era una fake news? Ho han contrastat amb la Margalida Solivelles, al principi ho mos ho semblava.
Claro, jo ho he acabat contrastant, però això, jo he decidit no rendir-me. Necessitava que qualcú me confirmés allò, després que tothom, no hi ha Torre Eiffel, dic, aquí m'han colat. Així que no sé si hauré aconseguit o no confirmar la notícia.
Tu volies una Torre Eiffel.
Jo volia Torre Eiffel. Mos ha arribat la informació de que a Inca se volia fer un macroparc d'atraccions. És vera, és cert, això t'ha arribat?
No, de moment no m'ha arribat perquè no he sentit res enlloc d'això.
No és cert.
No
tenc coneixement i m'estranyaria.
No, jo crec que no. I a més Inca, lo que ell i lo que és, gent de fora ve poca.
Perdona. No, i a més que no he estat ficant mai en aquestes coses.
No me sona. No sabia lo d'aquest projecte. No sé si m'estàs vacil·lant.
És a dir, que la gent donava per fer que t'havien colat una notícia falsa, però bueno.
Sí, clar, la gent no sabia res, no se'n recordava d'aquest projecte del 2002.
Clar, dic,
no trot Torre Eiffel, li demana a la gent, tampoc saps res, dic aquí, això va malament, però... No hem de treure conclusions tan ràpid, perquè jo he decidit no rendir-me. Necessitava que qualcú me confirmés aquesta meravellosa notícia. Per tant, hauré aconseguit aquest objectiu. A Inca se volia fer un macroparc d'atraccions. És això cert?
Se volia fer un parc d'atraccions al Vall de Santa Magdalena, el
El que no sé si volien parar la torre aquesta.
Me sona que sí. No sé si era exactament en la sortida de Santa Magdalena, però me sona que sí, que algú se va comentar.
Sí, Carvera, sí, se volia fer vall de Santa Magdalena.
Tu recordes com vareu rebre aquesta notícia en el seu moment? Com va ser?
Ja de tot d'una ja se va veure, el poble tenia seny i ja va fer rialles. La veritat és que era inviable.
Confirmat, Jordi.
Efectivament, era cert.
Va existir l'intenció de fer aquest parc, macroparc d'atraccions. Tu he dit que anessis en el Puig de Santa Magdalena.
La notícia era completament certa i és vera que una empresa danesa va proposar construir un parc d'atraccions a Inca. És a dir, 4 anys d'estudiant periodisme per aquest precís moment.
De recerca, Jordi.
Periodisme de camp.
Ara ja poden dir que aquesta proposta per construir un parc d'atraccions a Inca com a mínim va existir. Però nosaltres volem indagar una mica més sobre aquesta qüestió i hem anat això mateix, al fons de la qüestió. Jordi, tu has dit que aquí feim periodisme d'investigació i, efectivament, ja poden saludar en Pere Roger, qui va ser batle entre el 95 i el 2010, batle d'Inca. Pere Roger, benvingut a Xiu Xiu.
Hola, bones tardes, com esteu?
Molt bé. Pere, nosaltres necessitàvem una explicació d'aquest projecte que se va posar damunt la taula l'any 2002. No sé si vist en perspectiva ha canviat una mica l'opinió al respecte. Primer de tot, te demanarem a veure com vos va arribar a l'Ajuntament aquesta proposta.
Varen demanar a Valia i varen venir uns senyors danesos i varen exposar aquest projecte que tenien, un projecte que mos va deixar a tots en la boca oberta, perquè ja me diràs, un parc temàtic d'aquesta envergadura, pues, no tan sol per Inca, sinó per les Illes Balears i a Mallorca, que és l'illa més gran. Mos va deixar un poquet sorpresos i, bueno, així va ser. No vàrem anar a cercar res, vàrem venir a cercar mos, volien saber quina era l'opinió inicial de l'Ajuntament d'Inca i, bueno, jo vaig ser molt clar des primer moment. O sigui que era un projecte que mos sobrepassava a nosaltres, l'Ajuntament. Nosaltres ja podíem dir missa, però si això no tenia el vistiplau del Consell Insular, que contemplat dins el pla territorial i després del govern de les Illes Balears, malgrat nosaltres diguéssim que sí, pues no tenia futur. Per tant, el primer de tot, les vaig dir que estava bé, que nosaltres, en principi, no havíem de dir ni sí ni no, perquè si el Consell i el govern ja no la poden, no teníem perquè nosaltres impliquem molts. No obstant, si això havia de tenir visos de que fos factible, sempre van tenir molt clar que havíem de fer una consulta popular, o sigui, un referèndum.
Totalment.
Era un temps. Home, hagués encantat que se dugués a terme aquest referèndum.
Hagués estat
molt sonat. Parc d'atraccions, Inca sí o no?
Clar, no oblidem, això hagués duit, segons les estimacions, 1,2 milions de turistes a l'any a la capital del Raiguer. Bueno, això és moltíssima de gent. Digues.
Sí, això a dia d'avui mos pegaríem per tot. Sí. Que vull dir.
Avui
que per anar en el parc de Formentor hem de deixar el cotxe baix i hem d'anar amb una llançadora que anar a les plaies a segon quines també no, han de demanar com aquella cita prèvia i el tant de cotxes que tenim per les carreteres. L'altre dia vaig anar a cobert. Vamos, un diumenge, entre ciclistes, els autocars d'estip i cotxos, allò era un perill, per tant...
Imagina, Pere, que hagués passat si s'hagués duit a terme aquell parc, jo crec que era inviable.
Tenia molt clar que sempre la darrera paraula part del govern i del Consell era el poble d'Inca, escolta-lo, no era una decisió només dels polítics que estàvem en l'Ajuntament, però a dia d'avui, basta veure la saturació que tenim en un moment donat, tots volen turisme, nosaltres vivim del turisme, però d'una forma que s'ha de gestionar amb equilibri en tots els aspectes, no només per carretera, sinó també per passeig, per la seguretat, per en fi, un poc per tot.
Senyor Roger, clar, recordem que, sí. Recordem que això fa 24 anys, s'ha de veure amb total perspectiva, però bueno, el poble d'Inca com ho va rebre? És a dir, quines eren les sensacions que se respiraven?
Bueno, com sempre, hi ha pros i contres, o sigui, la part, diguéssim, més llançada, pues mira, Inca, que sempre ha estat una ciutat d'empenta industrial, que ja en aquesta època ja havien viscut, diguéssim, una gran crisi industrial. Hem de recordar que ja havien tancat moltíssimes de fàbriques, no tan sols de sabates, sinó també de la confecció de la pell, jaquetes... En definitiva, quan tu un bou que pot venir un projecte que, a més, venia en el mateix temps que l'Hospital d'Inca, que va ser una lluita que important, que també l'Hospital d'Inca i s'ajuntava, vàrem col·locar la primera pedra en el 2003, per tant, eren dos projectes que per Inca podien repercutir en 2.000 llocs de feina. Bueno, pues, hi havia gent que el podia veure bé, tampoc no puc dir massa en seguretat perquè no se va fer aquesta consulta popular, i per l'altra banda pues, hi havia pues, gent ecologista pues, que també la seva opinió un sempre l'ha d'escoltar. A vegades pot ser un poc exagerat, jo vull recordar quan se parlava al principi de les autopistes, i ara molta gent diu perquè l'autopista no arriba de la Pobla fins al Cudi. Per tant, les opinions sempre s'han de tenir amunt la taula, però a dia d'avui te puc dir, o vos puc dir, que estic segur que hauria estat una mala inversió per l'illa de Mallorca.
Ja, ja, tenim el titular, perquè jo crec, Pere, Roger, que una Torre Eiffel de 40 metres a vall de Santa Magdalena hagués cridat massa l'atenció.
Vamos, ja me diràs tu, espancaritat nostre, espancaritat nostre, de Dinca. Ja, ja, vamos, molt bé fet la competència, el millor amb una paraula. Bueno, però va ser un projecte que tu dius, bueno, no se veu cada dia. Aquesta gent va insistir molt, la veritat que
clar,
va insistir
que
molt.
Clar, perquè què veien a Inca? Veien bones connexions, bueno, veien un bon
bones
espai.
Connexions en escola, que m'entens, ben ubicat i bueno, i aquella esplanada que tenim de Santa Magdalena cap al Cudi, pues, suposo que el deveren mirar i deveren dir, bueno, aquí m'ho hi va beníssim. Ara bé, simpata ambiental, i a més també una cosa que me record de que hi havia hagut un parc temàtic també a un altre indret del món, no sé, que també havia estat un fiasco. Per tant, ara tu imagina't que facis un tinglado d'aquest i que després no va bé, no va bé, ja me diràs. Per tant, jo crec que vàrem estar encertat perquè al final del Consell no va autoritzar, va dir que no va autoritzar, ni tan sols se li va presentar el projecte, però va donar la seva opinió que no recolzaria un projecte d'aquesta envergadura, i aquí se va acabar la història.
Totalment, senyor Roger. Per tant, van venir els danesos amb una mà davant i una darrere per posar 83 atraccions i 40 edificis a capital del Reiguer, una Torre Eiffel de 40 metres i dur 1,2 milions de visitants anuals. I, bueno, Mallorca fa 24 anys li va dir que no.
Bé,
i se'n tornaren.
Tanta sort, se'n van anar.
Era així, la veritat que assusten, tots aquests projectes assusten. Sí. I bueno, i vàrem ser tots molt, molt prudents, la veritat que l'Ajuntament d'Inca amb això vàrem estar molt encertat. A més, és que no en quedava d'altre, que havia d'anar a opinar si les institucions supramunicipals són els qui tenien la darrera paraula. Clar. M'entens? Per tant, van ser prudents. El Consell, en el final, se va haver de banyar, va haver de donar la seva opinió, va fer arribar, i nosaltres ja no van haver de fer cap consulta popular.
Molt bé. Molt bé, Pere Roger, moltes gràcies per atendre'ns.
Pues que duri i endavant el xiu-xiu aquest vostre.
Molt bé.
Gràcies.
Vinga, un saludo.
Adéu.
Adéu.
Idò, un referèndum, imagineu-vos que hagués passat, que hagués sortit.
Torre Eiffel, sí, Torre Eiffel, no. Això ja hauria posat.
Bé, Jordi, tu l'has fet en el referèndum?
Jo l'he fet.
L'has fet 24 anys després.
Exacte, jo he volgut saber què en penses la gent d'Inca de tot això. No sé, ja ho veurem.
Principalment que no és viable. Això és una petita població, per això. Crec que al cap dels temps no seria viable, no hauria visitants perquè fos possible, això?
Inca és una ciutat grandeta i hi pot haver gent que ompli.
Hombre, em trobo un poc massa gros. Estaria molt bé fer un port de tracció, però en petita escala. Troc que romp massa el paisatge, massa la natura, i una cosa tan grossa troc que s'exagerada.
Hombre, tot el que sigui treure i venir, que vengui gent a Inca, que gastin dos bés, tenir feina per la gent d'Inca, molt bé, beníssim.
Well, segurament tindries un edifici que ningú utilitzaria i que cabria trossos, però no, no ho veig a Inca.
Però ja està dit i fet, i tanta sort, perquè tots mos entenem.
Aparcam el tema, però podeu estar tranquils perquè n'hi haurà més històries d'aquestes.
Ah, sí?
Sí?
Trobarem més aquí a Xiu Xiu.
M'encanta aquesta nova secció.
Farem
notícies d'un temps que avui en dia ens trasbalsen.
Molt bé. Com, per exemple, un titular molt ràpid, una cosa que pugui venir d'aquí un parell de setmanes, d'aquí dues setmanes.
Idò, jo només diré, és cas maniquís a Son Cervera.
Cas maniquís?
Cas maniquís. Cas maniquís. Però és un cas de corrupció, també t'ho dic.
No, però no ho és, no ho és.
Pot ser qualsevol cosa.
En tot cas, Jordi, te diré que molt bona investigació i jo crec que aquest parc d'atraccions, si s'hagués fet, avui en dia seria una pel·lícula de terror, perquè estaria abandonat,
entrenyines,
i els influencers s'hi colarien per fer TikToks.
Exacte.
Sí, també era... Sí, totalment. És aquests projectes que se plantejaven en aquell moment, que eren superxulos, i al final molts varen acabar... Ja n'hi ha històries que no acaben malament.
Jo faris... Fris, de veure el vídeo que t'ha fet l'equip de xarxes d'Ivetra Ràdio.
Ja ho veureu.
Molt bé, molt bé, molt bé. Aparcam el tema, ja,
idò. Aparcam el tema.
Deixant l'atracció...
Se torna i fer el pels francesos.
No.
Tot el dia tombat, tu te despertes quan vols. En el cantó del sofà, marques el teu redol. Puc sentir el teu batec, que tot el dia m'ha esperat darrere el portal. No fa molt que te conec, però ja sé que ets més fidel que un humà. Tu vas donant voltes i jo te vaig repetint. No t'allunyis, no te'n vagis, queda ben a prop de mi. I no crec que mai pugui sentir-me més estimat. Observat per aquests ulls, protegit pels teus lladrucs, abraçant-me els dies de fred en el teu pit llis i peluc. Amb la teva amistat, la vida és molt més fàcil.
La situació, somriu per la foto del DNI, xispa.
Un perreros que són companyia de Robesona, un perreros.
El passaport per mascotes ja és obligatori per viatjar dins la Unió Europea.
Des d'avui mateix, travessar la frontera amb animals de companyia, és a dir, cans, moixos i fins i tot fures, implicarà un requisit més, el d'un passaport europeu obligatori.
La normativa reforça les condicions que ja existeixen i pretén reforçar la seguretat i identificació sanitària dels desplaçaments dins Europa.
A destinacions com Irlanda, Malta o Finlàndia, els cans hauran de rebre tractament específic entre 24 i 120 hores abans de tocar terra a aquests països.
L'incompliment de la normativa pot suposar una multa de fins a 50.000 euros.
Un perreros que són companyia de Robesona, un perreros.
Amb tu.
IB3 Ràdio és diversió. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents? Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Xiu, xiu.
Hola, bon vespre, què tal? Jo volia dedicar la cançó de I Can't Win de The Strokes en el meu amic Colau, perquè tot dos mos encanta de la mateixa forma grupo, i a més els anirem a veure ara d'aquí poc a l'octubre que ven a Barcelona. Un saludo.
De vegades, massa, per meu gust, acabam xerrant d'influencers.
I per això, de vegades, mos diuen que som el programa més jove de la casa.
Sí. I això dels influencers no és tan nou com pensam. Influencers sempre n'hi ha hagut. I això és una bona veritat. Influencers ja n'hi havia, per exemple, a principis del segle XX. I, de fet, així ho demostra el llibre Está todo inventado. Influencers en la publicitat espanyola antes de la Guerra Civil, d'en Sergio Rodríguez, que ara mateix mos ho explicarà. Hola, Sergio.
Hola, muy bueno, ¿cómo estás?
Molt bé, molt bé. Sergio, tu ets el fundador del Centre de Documentació Publicitària d'Espanya i presentes en este libro pruebas de que los influencers ya existían desde hace mucho tiempo. ¿Pero de qué tipo de influencers estamos hablando?
Bueno, de celebridades, de famosos de la época, que también son influencers, ¿no? Y llevaban entre nosotros pues más de 100 años. Es poca broma.
Por ejemplo, ¿qué famosos eran en ese tiempo?
Pues ahí teníamos desde la familia real, que hay unos cuantos casos de la familia real que formaban parte de todo ese mundo publicitario, pasando por folclóricas, actrices de primerísimo nivel, cantantes de ópera, había futbolistas, toreros, es decir, que había, era de lo más granado. Tal, casi como el día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Y por lo tanto, estamos hablando de, por ejemplo, la reina María Victoria,
sí.
Ena, que la llamaban, y que de hecho acaban de hacer una serie sobre su vida.
Correcto.
Otros, bueno, su marido, ¿no? Alfonso XIII,
Alfonso
puede
13,
ser,
sí,
también.
Sí, sí.
¿Qué tipo de productos publicitaban esta gente? ¿Y a quién se dirigían? ¿Y si realmente tenía efecto, como hoy en día?
Y tanto. Fundamentalmente se dirigía a la clase alta, fundamentalmente. Se movía en torno a productos de cuidado personal, cosmética. Por ejemplo, la reina Victoria Eugenia anunció la crema Pons, mundialmente conocida ya en aquella época, ¿no? Alfonso XIII anunciaba una colonia ultra selecta, tal y como aparecía en el anuncio, para una perfumería madrileña que se llamaba Casa Pele. La hija, una de las hijas del matrimonio, la infanta María Cristina, anunciaba Camomila Intea, que era un producto capilar, ¿no? Es decir, incluso una tía que apareció por allí, una tía de Alfonso XIII, hermana de su padre, de Alfonso XII, también volvió a anunciar a la crema Pons, ¿no?
Maravilla.
Entonces,
pero claro, nos hacían selfies, por ejemplo.
No, de hecho ni incluso posaban para el anuncio. Lo que se utilizaban era material de archivo. En el caso de la reina Victoria Eugenia se utilizó un retrato que tenía ella, que le gustaba muchísimo, que había hecho un pintor húngaro llamado Laszlo, o por ejemplo Alfonso XIII se utilizaba por fotografía de archivo que tenían pues para eventos varios, y era lo que se manejaba para este tipo de anuncios. Hay que tener en cuenta que todo esto, a pesar de todo, se miraba con cierto recelo, porque la publicidad estaba empezando por aquel entonces, tenía un olor a azufre del cual todo el mundo huía, incluso las propias marcas, porque las marcas entendían que no necesitaban publicidad, que sus productos se vendían solos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poner un famoso en una nueva disciplina económica como era la publicidad, aquello le daba un tono de profesionalidad muy necesario para la publicidad por entonces,
¿no? Y aún así, no todas las marcas confiaban en el método influencer a la hora de publicitarse, ¿no es así?
Bueno, de hecho yo creo que la gran mayoría no confiaba ni siquiera en la publicidad, pero lo de los famosos tampoco, sobre todo porque era inmensamente nuevo para ellos. Los americanos sí estaban más habituados, incluso los ingleses, pero nosotros, si hablamos de publicidad puramente dicha, llevamos como un retraso de entre 10-20 años con respecto a los dos países, que son los que marcan las pautas y lo siguen marcando a nivel mundial dentro del mundo publicitario. Entonces, evidentemente, las marcas recelaban mucho de aquello. Pero claro, si precisamente de los primeros casos que nos topamos son de la familia real, pues hombre, ya empiezan una tras otra a decir, oye, pues a lo mejor estamos nosotros equivocados, hay que poner algún famoso en alguno de nuestros anuncios, ¿no?
Exactamente, y por supuesto hemos dicho que no se hacían selfies, bueno, no se hacían fotos, no había carteles y demás. Exactamente, pero claro, ¿cómo se publicitaban? ¿Cómo llegaban al gran público?
Pues llegaba a través de la prensa, fundamentalmente. Es verdad que en aquella época la cartelería era muy importante, sobre todo porque estamos en los años 20-30, el índice de analfabetismo que había en el país era inmenso, la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir, pero a pesar de ello se llega a través de la prensa y sobre todo de las revistas ilustradas, que eran esas revistas que estaban recogiendo las nuevas técnicas de impresión que permitían, pues, reproducir las fotografías, incluso los grabados, las ilustraciones con máxima calidad. Entonces ahí es donde se empiezan a fijar esas marcas para hacer esas campañas que van para la gente, para la clase alta, que son las que pueden permitirse comprar esas revistas y sobre todo permitirse comprar lo que en ellas se anuncia. Y es ahí donde se empiezan a fraguar los famosos. Aún así, a pie de calle, la figura del famoso también se fragua, porque aunque la gente sea muy pobre y sea analfabeta, accede muchísimo al espectáculo, sobre todo al teatro. El cine prácticamente está llegando, todavía está en circuitos muy reducidos, pero el teatro sirve para fraguar a figuras de actrices, folclóricas. Hay muchísima verbena, muchísima fiesta popular, y evidentemente eso sirve también para configurar todas esas figuras que son de primerísimo nivel. Es decir, estamos hablando de actrices como María Guerrero, que era toda una institución por ahí, ¿no? O futbolistas como Ricardo Zamora del Real Madrid. O sea, que no estamos hablando de famosos de segunda división, sino que cosas eran personajes.
No
muy
como hoy en día, que hay mucho influencer que no se sabe muy bien de dónde ha salido.
Pero la gran mayoría.
Entonces, por lo que cuentas, la sociedad tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Seguimos siendo un poco iguales.
Es que nos fascina el fijarnos en los famosos. Hay un punto aspiracional, el querer parecernos a ellos o el fijarnos en alguien que ha logrado conseguir algo que podríamos haber conseguido nosotros también. Porque muchos de esos famosos no son famosos de cuna ni del papel cuché. Son famosos que se lo han currado pues por una trayectoria profesional, que empezaron desde muy abajo y gracias a su trabajo y a su talento, pues consiguieron llegar al estrellato, como hoy pasa con muchísimos de ellos, ¿no? Entonces, claro, la gente normal y corriente, como cualquiera de nosotros, evidentemente nos tendemos a fijarnos en ellos. No solamente alguien que despunta en el espectáculo, pasa en la cocina, en el mundo de la cocina, de la gastronomía, en la ciencia, en aquellas áreas en las que igual nosotros nos veamos muy identificados, con lo cual eso no ha cambiado ni un ápice, pero ni un ápice.
Bé, és que, de fet, en Sergio recull en el seu llibre curiositats com, per exemple, que una marca de geleres publicava directament la llista
de noms de famosos que tenien aquella gelera. Pues Sergio, curiosidades como esta, se centras tu libro, está todo inventado, influencers en la publicidad española antes de la Guerra Civil. Si vos interessa, allà ho trobareu totes les curiositats. Sergio, muchas gracias. Gracias.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Adeu, adeu.
Adeu, adeu.
IB3 Ràdio és investigació.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Sintonia compost per ella mateix, composada aquesta sintonia per el mateix que té dos Grammys, en Juanjo Montserrat.
El dels dos Grammys.
Exacte, Juanjo, molt bon vespre.
Bon vespre, com anem?
Molt bé, molt bé. I tu, com estàs?
Que me contau des d'allà als estudis d'IB3 Ràdio.
Clar, avui em toca connectar amb tu, perquè tu estàs en el teu estudi i nosaltres estem en el nostre.
Sí, jo estic aquí des de Lloseta, la darrera vegada que vaig connectar des d'aquí, vaig cantar una cançó sobre aquest poble, Lloseta, que també m'ha rebut, no?, en els seus braços. Però no, avui no xerram de Lloseta, però sí, estic aquí, amb en Dàtil, aquí de vora. D'aquí poc el sentiré.
Gran company. Lladrar. Molt bé. Ai, si lladre, el saludarem, idò.
Sí, Dàtil, que recordam que cada dematí encara hi ha gent que me diu: ei, jo escolto encara un anunci per IB3 Ràdio on se mencionen Dàtil.
Crec que ja no sona, però...
Ja l'han canviat, aquest, Juanjo.
En Dàtil, però, és el cap més famós d'IB3 Ràdio i això ho sap tothom.
I que continuï així, que en el final de temporada vos l'he de dur.
Sí, a veure. I avui, idò, què farem? En tu.
Sí, que estem aquí de xerrameca, de xàxara, però sí, jo avui té molt de titulars.
Tu sempre poses de volta i mitja, sa gent. Avui també posaràs de volta i mitja?
Hombre, no hauria. No hauria, però lo millor sí. No hauria, no. Però el titular principal és que... no, de fet, n'hi ha dos, no? Titulars. I és que ahir se varen complir 10 anys de sa mort d'en Prince i en el mateix temps... Ahir, en Prince va treure nou single.
No era aquest nou single, sinó que és aquesta altra, la següent cançó que teníem preparada, és aquesta. Però com ha pogut treure cançó si és mort?
Ja, bé, el seu major rival, en Michael Jackson, també va fer això, també va treure tot un disc pòstum, inclús una col·laboració amb el Justin Timberlake, quan ell ja feia anys que era mort. I sí, és que els artistes fan aquestes coses. Estem escoltant aquesta cançó que diu With This Tear. Mem, Dali, puc?
A veure.
Juanjo, no sóc ningú per criticar, evidentment, la cançó pòstuma d'en Prince, però se me fa un poc pesada.
I d'això ja anava a dir que quin falset que té.
Un falset?
Sí, però... Bueno.
Arbi, que sóc professional, que dic la paraula tècnica i tot. Quin falset?
Tàtil, me cago en nena.
Ai, que ha estat?
Ai, bueno. Que m'ha agafat un paper hum de la paperera. És que, des del luego...
Però. I aquesta interrupció d'en Dàtil...
Perdona. Sí. No, jo no m'he enterat, ha anat a la paperera, ha agafat un paper, ara paper per tot.
Dàtil, seu.
Bé, aquesta cançó, With This Tears, una cançó inèdita gravada l'any 1991 en els seus propis estudis, que se diuen Paisley Park, on no només canta sinó que és ell mateix tocant tots els instruments dins aquesta producció. Jo vos he dit, també, un moment, anem a porar-la. I aquí s'ha sentit una pedaça d'orquestra que, per la vista, és ell tot.
Ah, mira, fantàstic. Això és ell, idò.
Tot.
Mare meva.
Mem, no dic jo que toqués els violins reals, potser està fet per ordenador, però bé, sí, és la seva producció, no? Al cap i la fi. Mm-hmm. Aquesta cançó és l'inici d'una sèrie de gravacions inèdites d'en Prince que tenen previst sortir enguany per mort de l'aniversari de la seva mort, el seu 10 aniversari de sa mort. Però, curiosament, aquesta cançó nosaltres ja l'havíem sentit abans.
Ah, sí? Què vol dir?
I és que ell, sí, comporava per altra gent, a vegades, o no directament, li oferia cançons seves a altres artistes, i és que na Celine Dion ja va treure la seva pròpia versió d'aquesta cançó l'any 92, un gran any, si a mi me demaneu.
Vols que posem aquesta versió? Papa Rain? Estan parlant...
Jo, el que vulgueu.
Estan parlant de Papa Rain?
No, de fet, no. Seguim xerrant de With These Tears.
Ah, d'acord.
Perquè Celine Dion va treure la seva pròpia versió l'any 92. No fa falta ni posar-la.
D'acord. Més normal, perquè no la teníem.
No. Sí, no, avui la investigació de camp ha anat una miqueta de cul. Sí. Bé, avui xerram d'en Prince Roger Nelson. Anava a mirar una miqueta de la seva biografia, i és que el que més he flipat jo avui és que s'anomia Prince.
Ah, de veres? No és un nom artístic?
No és en plan Lady Gaga, que se nom no sé què, italià. No, ell s'anomia Prince.
Mm-hmm.
No sé, una miqueta... Jo crec que això ja li va condicionar aquesta egolatria... Home. Que tenia aquest home. No, me sap greu, ja comença a rajar. És que és una cosa.
Però els artistes teniu això, Juanjo. Sense jo sí. Voler-te dir res, però...
No, però jo som una persona molt normal.
És vera, però, que el nom te condiciona allò que seràs a la vida. Mira en Jordi. Sí. En Jordi té nom de periodista. I demà s'anirà a fer de reporter a Sant Jordi. Clar sí, que no, en Jordi.
No, i Prince aspirava ja a ser famós. Home, podia ser altra com... cosa.
Tu tens un fill i li poses com a... Magnus i se convertirà en el número 1 de l'ajedrez. O sigui, realment ha passat a la vida real. Que una persona se digui Magnus Carlsen, per favor, has de ser el número 1 en algo.
Ja. No? I si no ets Donald, seràs un poc ridícul, com el Pato Donald.
Pues mira en Trump.
Per això ho dic.
Però, allà el tens, president dels Estats Units. Bueno, en Prince va néixer a Minneapolis, que no sé ni a bones, ni he estat mai, un 7 de juny de l'any 1958. Aquí això se diu aviat, l'any 58. Bé, i tot d'una va agafar gran interès per la música, sabó que son pare tenia un trio, amb una banda... Ai, Cristo, ai. Ben, tot dàtil. Ja vos he dit jo que...
Què deien dàtil ara? Què volia dir?
Ai. Un sust. I és que Naina acaba d'arribar de la feina i, clar, quan se'ns porta aquest lot... Aquest, bé, lot aquest...
Ja li deixen lot.
Sí, nosaltres li deim nin, li deim de tot. Hola, amor!
Ai, per favor, Juanjo. estàs obrint les portes de casa teva, literalment.
Avui és en plan Bertín Osborne tot. Qui en vive ahí, saps? Com a tu.
Com a que nostra.
Tu casa és la mia, sí, sí, sí. Així és. Bueno, estem aquí xerrant d'en Prince. Hola, hola, sí. I bueno, bé, per son pare sabeu que tenia un piano també, i en Prince, pues, tot d'una llevada fa gran interès per sa música, fins que l'any 76, quan ell tenia 18 anyets, va firmar seu primer contracte discogràfic amb Warner Bros. Records. I va començar a treure discos amb una banda que ell tenia, que era The Revolution. De fet, els seus primers treballs és... The Revolution, després va ser Prince and The Revolution, i després ja va ser Prince, i això va fer que molta gent de sa banda s'aixinés i se n'anés. I allà va començar un, bueno, pues un munt de... No hi havia com més músics de Prince fora de Prince que dins Prince. M'explico?
Però perquè ell no se portava gaire bé amb el seu equip, poca.
Ja ho estem dient, en el final ell tenia una actitud molt egocentrista. Era com molt especial el lot. Que...
Era especial. No m'hi ha Prince, ho deixarà.
No m'hi ha Prince.
Què havia de fer?
I va treure disco, pum, fins que va arribar el seu gran hit, ara sí, de la seva carrera. Bueno, va ser cançó, disc i pel·lícula, tot plegats anomenats Purple Rain. Ara. Purple Rain.
Persona vol cantar qualque cosa amb tota la seva força i tot el seu cor, a dins el cotxe, a dins que seva, Purple Rain és perfecte.
Purple Rain és espectacular, i jo sempre m'havia demanat, quan la sentia per la ràdio, per què sempre estem sentint una versió en directe? Clar, jo m'ho pensava que era una versió en directe de que l'havia gravada l'any no sé què, un concert, i aquesta és l'única versió. Pues no, és que clar, la pel·lícula d'una pel·lícula, vull dir, la cançó d'una pel·lícula, i sabeu que la pel·lícula la canta damunt d'un escenari amb una banda fictícia que, sorpresa, se nom The Revolution, també. No l'he vist a la pel·lícula, però l'he de veure.
Jordi, tu l'has vist, que ets el cinèfil de Catxaler d'aquest programa?
Me sap greu, però no.
No.
Me de saps. No, jo tampoc l'he vist, Xavi.
No, tampoc, tampoc.
Aquesta pel·lícula va ser l'única on ell és el protagonista, hi va haver més pel·lícules, no?, però que no va dirigir ell. I, curiosament, va ser l'única amb un mínimament rellevància, perquè totes les altres van ser bastant fracàs.
Per tant, ell també era una mica director de cine.
Sí, és que ho era tot. Ballarí, multiinstrumentista, geni, no? En general,
clar, però era un geni que, feia genialitats i que li sortien bé. Tot i que això no agradàs a la resta de l'equip, segurament.
Clar. Me recorda a vegades, hi ha a dia d'avui un geni de la música, que és en Jacob Collier, que de tant de geni que és, la seva música és bastant inaguantable. I clar, aquí estem xerrant del gran hit d'en Prince, que bueno, va guanyar 3 Grammys, un Brit Awards, i, bueno, alerta, va guanyar un Oscar a millor banda sonora. O sigui, en Prince tenia un Oscar. Que no és tothom, no?
Increïble.
I dues nominacions...
Ja ho tenen els genis.
Clar, dues nominacions al Globo d'Or. Què passa? Que els genis tenen aquestes coses que per això només n'hi ha un de geni. La gent que escoltava la seva música no eren genis. Bé, qualcun n'hi hauria. Però no eren tan genis com en Prince. Per tant, ell era bé, costava agafar-li, no?, el truco, i va canviar a poc el seu so i va anar cercant una mica, pues, més sintetitzadors, com a més eclèctic. Segurament heu escoltat l'altra cançó, la de Kiss, pam, 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 you don't have to be... Pues aquesta cançó, home, és curiós, perquè és com a... va anar un so més funk, però en el mateix temps menys guitarrístic i com a més sintetitzador, i va crear un so... El so de Minneapolis, que se li diu.
És aquesta cançó, no? Per si no ho entes en Juanjo, és aquesta.
Dirty, Oh. Ah, era molt bo, però és vera que a dia d'avui, realment, a part de Purple Rain i Kiss, quina altra cançó sabeu d'ell?
I Wanna Be Your Lover.
Ah, bueno, sí, aquesta sí. Aquesta sí. Mm. Ah, vinga, una altra més.
My Name is Prince, que l'han posat abans, també.
Ah, doncs pues mira, ara
no
m'estàs deixant flipat. Jo he de dir que aquí a Espanya no ha pegat tan fort com, òbviament, Michael Jackson o no Madonna o algo
així. Clar, perquè ells competència directa a la mateixa època.
Sí, exacte. Què passa? Que a nosaltres mos han arribat molt més altres artistes de l'època, però s'ha de dir que allà als Estats Units en Prince és una icona completament allà dalt, no? Una deïtat, no? I bé, com va morir? Vosaltres me demanareu ara que celebram... No, no celebram.
No celebram res de
no, pas. No, se commemora. Commemoram.
Ah, commemoram el desaniversari de la seva mort, sí.
Sí. Això és com quan hi havia el Covid i era com a... I sempre, a vegades, se confonia, no? Que no va a favor del Covid. Això benèfic. Saps? Bé,
ah,
anyway.
Sí. Clar, en favor del Covid, no?
Sí, en favor de la dana. No va en favor de la dana. No, que se commemora aquest 10 anys, no? Mm-hmm. I bé, va morir d'una sobredosis, però sense voler, de fentanilo.
Ostres. Ui.
Ara que està tan de moda fentanilo, pues mira, en Prince va ser un revolucionari inclús amb això.
Una pena.
Anem amb algunes curiositats i ja anem a fer la cançó. Va tenir una gran rivalitat amb en Michael Jackson, però s'ha de dir que en Michael Jackson l'adorava. I, de fet, en Michael Jackson va tenir tres fills, no?, en Paris, i els altres dos, que eren barons, en el primer li va posar Prince Michael Jackson primer, the first, i el segon se va dir Prince Michael Jackson the second.
Ostres, no ho sabia, jo.
Són més excèntrics dels famosos, jo, és una cosa que no puc arribar a entendre.
També estan parlant dels reis, de les excentricitats.
Dels reis i dels prínceps.
Però és vera que s'odiaven va passar tot el tema de We Are the World, no? Que en Prince no se va presentar a fer la cançó,
clar,
perquè era
però,
Michael Jackson.
Clar, ja t'ho dic, aquí hi ha una rivalitat, però jo no li diria rivalitat si és que sempre està enfadat és un. Perquè eren Prince. De fet, hi ha un vídeo, no m'ho vull allargar massa, però hi ha un vídeo d'en James Brown, el padrino del soul, que els convida tots dos a l'escenari, i en Michael Jackson en su salsa, i en Prince, que va acabar tirant una farola que formava part de sa tretzo i se'n va anar enfadat de l'escenari. Pataletes, no? Bé, una altra anècdota. Se diu que va deixar gravades dècades de cançons i discs que no han arribat a sortir mai. És a dir, no aturava de gravar. Dormia de dia i gravava de vespre. Feia feina de vespre i te podia telefonar a les 4 de matí perquè anessis a gravar una guitarra. I si no hi anaves, pues, s'oblidava de tu i no te criava mai més. O sigui, havies d'estar al loro a qualsevol hora.
És a dir, que era un poc especial.
Tanta sort
sí,
que no vares coincidint amb ella, Juanjo. No, perquè després de lo d'en...
Omar Montes.
Sí. Correnços, Nothing Compares to You, Nothing Compares de Nacineat O'Connor és original d'en Prince. I jo me l'he porat i m'aquesten de Nacineat. Se va fer testimoni de Jehovà, inclús va anar predicant porta per porta i el xiu-xiu més important de tots, i és que de l'any 92 fins a l'any 2000 no se va dir oficialment Prince, sinó que se va canviar el nom a un símbol, que era The Love Symbol. Era una mescla entre el símbol del gènere femení i el del masculí. Així que, seien per referir-se a ell, se li va començar a dir l'artista abans conegut com Prince.
Ai, Déu meu.
Espectacular. I bé, jo avui m'he fet una pregunta, no? A volta m'ha demanat. Quina pregunta?
Què t'has demanat?
Reverb? Per favor, sí. I és que jo avui m'he demanat com sonaria en Prince a Mallorca. No. Jo mai vaig voler que passessis pena. No.
Jo mai vaig voler fer-te cap mal. Ja només volia veure-te riure. Ja només vull veure-te riure mentre plou rosat, plou rosat, plou rosat. Plou rosat, plou rosat. Plou rosat, plou rosat. Jo vull veure el cop de banyes mentre plou rosat.
Plou rosat. Que bona! Uau! Montserrat.
Molt bé.
Espectacular.
Senyores i senyors, el rei de la música.
A partir d'ara, res de Papa Rain. Plou roses.
Plou roses.
És que ja me diries tu com...
Que bona.
Purple, violeta, no m'entrava, ha estat rosa.
No, rosa, m'agrada moltíssim. És a dir, aquestes també són petites genialitats.
Plou de colorida. Mira,
això no queda gent bé. Juanjo, digue-li tu, que jo ara intentaré dir, però no m'ho comprarà.
Juanjo, gràcies.
Sí. Bueno, a Walter, molt bé, me'n persona la setmana que ve.
La setmana que ve. Adéu, adéu. Una aturada de te i tot, una tornada.